Temps era temps quan els humans caminàvem a quatre grapes. Vam haver d'aprendre una cosa encara més important que el llenguatge. Vam haver d'adquirir la capacitat de cooperar, d'ajudar-nos, d'entendre que el tot és molt més que la suma de les parts. De com els òrgans del cos fan aquest aprenentatge, ens en parla l'última meravella d'un dels pensadors i creadors més importants des de la defensa de la llengua, la tradició i els orígens, el kenià Guigua Thiong'o. De fet, la revolució vertical no és únicament una gran faula, és també una història magníficament il·lustrada, un himne musical i un projecte editorial conjunt que és a la vegada una celebració de la diversitat. Avui a Ciutat Maragda parlem, doncs, d'aquesta revolució amb Guigua Thiong'o, amb l'il·lustrador Agustín Comoto i amb l'editora de Raig Verd, Laura Huerga. Amb la Maria Buigas i el Jordi Puntí analitzarem la relació entre literatura, oralitat i llengües. I el Joan Lluís Lluís ens portarà la història del llibre Té assassí de Barcelona. Avui des de la Unió obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda. Am David Guzmán.
Ukonekaya la maqhawe angqobileyo.
Ukonekaya la maqhawe angqobileyo.
Uhlala
abangcwele odwa lapho. Izono lobuhlungu lobuhlupheka akungeni kona.
I ara sí, és un plaer saludar el Guigua Thiong'o. Nice to meet you.
Nice meeting you too.
Agustín Comoto, com estàs?
Hola, molt bé, molt bé. Aquí estic.
Ben retrobat, i la Laura Huerga, l'editora.
Hola, què tal, com esteu?
Un plaer. Ha presentat La revolució vertical, aquest llibre publicat en català, castellà i aranès, ho dic bé. Català, castellà i asturià per Raig Verd, pagès en aranès, de manera que, i a més, amb més de 80 llengües, em sembla, d'aquesta faula per explicar... To explain to what extent cooperation, working together is fundamental.
No, it's very, very important to work together because you get creative energy from, or synergy from different people working together. In this case, it's also the theme of the fable, the upright revolution.
El tema central, certament, de la faula, perquè narra, no?, com els diferents òrgans que neixen pràcticament de manera independent i a poc van aprenent, després de lluites i competicions diverses, que, diguem-ne, la manera millor d'arribar a un port és la cooperació, i, de fet, en un cert punt els òrgans es pregunten what was the body anyway? And they realized the body was them all together. They were into each other. So, one single part is no one without the others.
Yes, it's a... equal, creative, mutual dependency. Yeah. Meaning all the parts are both themselves, meaning they are particular, but they are the body, but they are also particular. And none can live without the other. You know, they are mutually dependent. And they are themselves because of the others. People in South Africa or in Africa, they say, I am because you are. I am because you are. I'm human because you are human.
Som a través de l'altre, certament, aquesta idea de l'alteritat que travessa tot el llibre. I parlant també d'aquestes il·lustracions, Agustín, que són, vaja, una meravella. A l'inici pràcticament veiem una dona, un esborrany de dona, inicialment, no?, quadrúpeda, i que a poc, doncs això, va formant-se, va travessant també diferents estadis emocionals, la lluita, la ràbia, la competició, i finalment veiem una festa de colors. Jo crec que, a més, se separa d'algunes il·lustracions que has fet, m'imagino que en la inspiració cultural, no?
Sí, sí, evidentment. La primera cosa que vaig fer és preguntar a l'autor, que no hi era, evidentment, davant meu, si era viable representar el cos com dona, perquè des de tot punt de vista jo pensava que era molt important quin sexe tenia el cos, no? I vaig diguéssim simbolitzar el cos com el cos de la dona, i ell em va dir via telemàtica que of course que li semblava molt bé, perquè finalment tots venim del cos d'una dona, no? I que seria la millor manera de representar el cos. I el cos, evidentment, com Àfrica, que també vam parlar l'altre dia, és dona.
We're talking about the female choice.
Uh-huh. Oh, yeah, the human being human. Yeah, because every human being, male or female, must be carried by a woman for 9 months. So the woman is really the mother of, you know, of us. She's the original human, in a way. Yeah. Nobody can say. Yesterday in the talk, I asked people to raise their hands for any man who was not carried by a woman for 9 months to raise their hand, and nobody raised their hand.
Qui pot aixecar la mà, qui pot dir que no ha estat 9 mesos efectivament en un període gestacional a dins el cos d'una dona, cosa que compartim en totes les cultures del món, no? Un llibre, al marge de la il·lustració, també molt celebratori, en molts sentits, també musicalment, Laura, aquesta composició de Clara Peya, també meravellosa, no? On hi ha una unió dels òrgans titulada Himne del Cos Unit.
Sí, sí, de fet, mira, ara jo tot just li explicàvem, no?, com havia anat. L'Agustín és amic de la Clara de fa molt de temps, som molt amics, i quan vaig presentar el projecte a l'Agustín, doncs ell, bueno, es va sentir de seguida involucrat perquè li agradava com a projecte i se sentia ideològicament compromès. Li va presentar a la Clara perquè sabia que ella se sentiria absolutament apassionada amb el projecte, i així va ser. O sigui, la Clara tan aviat va conèixer, va llegir-lo i va dir: hem de fer alguna cosa amb això. I s'hi va involucrar, bueno, amb el cor també, amb David Insuls, que ahir van fer una actuació fantàstica, molt emotiva. L'Engugui estava absolutament fascinat perquè va ser esplèndida. La veritat és que és un llibre que ha aconseguit la complicitat de molta gent, molta, que hem treballat junts amb un objectiu, no ens hem vist com a competència, ens hem vist com a col·laboradors, i això ha fet que funcioni tan i tan bé.
La idea de la cooperació.
Sí, exacte, ha sigut portar la teoria a la pràctica.
Dins la unitat hi ha bellesa. Dins la unitat hi ha poder. Si el cap i el cor es complementen i van amb el mateix patent.
Music, all body anthem.
Oh yes, that one is fantastic. In fact, what I like about the whole production of the book, as conceived by Laura, is the different interpretations or translations that come together. You know, there are the words which I wrote, and they are in Gikuyu. Then they are translated in Catalan and five other languages in Spain. And the text itself carries the Gikuyu original and then Catalan. So that's very interesting. Then there's illustrations. It's a visual interpretation of the story, you know, and the illustrations are very, very compelling. When people get the book, the first thing they do is skim through looking at the illustrations. Very, very powerful, you know. Then there's a music interpretation, and it's part of the whole, you know. Then there's a cooperation between four other publishers with the different languages, you know, in Spain, you know. But essentially, the song is there. The book itself is like a product of several translations, yeah.
Certament és un cas anòmal en el món editorial que efectivament tants editors cooperin, que hi hagi a més aquestes capes de significació i de llenguatges dialogant de disciplines de la música, de il·lustració, del text, de les traduccions, no? I ara que algú deia això, no? de la il·lustració interpretant, també com a forma d'interpretació, pràcticament la il·lustració mai ha de ser pleonàstica en el sentit que imiti o que expliqui el que ja diuen les paraules, és també una altra forma de narració. No sé com tu vas plantejar, Agustín, des d'aquest punt de vista.
Doncs primer em vaig plantejar que sempre penso que la il·lustració és un llenguatge més i no és el Kikuyu, però és un llenguatge que el pot interpretar qualsevol persona a la Terra, no? I el meu plantejament era acompanyar el text. El text té una capacitat visual extraordinària. Si jo només feia allò que el text deia, doncs senzillament estava reproduint. Jo volia parlar, volia expressar altres coses. D'aquí que la tria del llenguatge femení, d'aquí la creació primigènia del cos a partir d'un traçat alçat de la meva mà, és a dir, està dibuixat absolutament d'una manera espontània, no és premeditat tot el començament del llibre, fet expressament perquè volia l'anècdota de la qüestió gestual. Què era el cos per mi? Doncs el cos és el que dibuixarà el meu cos, no el meu cap, en aquest cas. I vaig deixar que la meva mà faci el que pugui.
L'òrgan mà, en aquest cas, va anar independentment, no? Al contrari del que una mica explica la tesi del llibre, the importance of the body. So the story reminds us at the same time that the moment we lost our bodies was also the moment we lost our language.
Yeah, because the body is a primary field of knowledge. You know, when children are growing up, for the moment a child is born, they first explore their own body. That's when they come to know that they have ears, they have sometimes the hair, and gradually they come to see that they are connected. But initially, when they touch their hair, especially because it's got ponies, they think it's another person, and then they realize it's connected to them. Then they get to know their mother because they're in touch with their mother. So they go on integrating their knowledges into the knowledge they have already acquired. But their body is the first primary field of knowledge. And thereafter, everything they do is somehow connected, with the body. And truly, even we as human beings, when we grow up or inside, everything we do, technologies we develop, everything is really an extension of what is already in the human body. You can think of technologies of walking. So the car, the aeroplane are technologies of walking, of moving. So there are also technologies of seeing, with an extension of the eye, telescope, everything is the eye. Technologies of the ear, And other technologies, part of what is already in the body, yeah.
El cos, efectivament, també com a primera font, fins i tot d'interpretació, i una qüestió, Laura, que llegint aquest llibre també surt a la llum i que tu al final també expliques i que a més des de Raig Verd doncs sempre heu estat allà defensant, traduint i explicant i portant la veu d'algú a tot arreu que té a veure amb l'oralitat i amb el llenguatge, no? I és, al final és una altra reflexió més, una altra indagació més en una cosa que l'he preocupat de sempre.
Sí, d'alguna manera volíem reflectir el pensament de descolonitzar la ment, per exemple, on defensa les llengües minoritàries i on ell de fet posa de rellevància que cap llengua és més important que una altra, que no pots que no has d'abandonar la teva llengua materna perquè si ho fas i conèixer d'altres llengües és magnífic, no? Ell sempre diu aprendre llengües t'empodera, però no conèixer la teva pròpia llengua t'esclavitza. I llavors, d'alguna manera, volíem reflectir això també en el llibre, no? Com fer-ho? Pues fer-ho en llengües, en totes les llengües de l'Estat, també les més minoritzades, com pot ser l'occità, que crec que ara té 1.730 parlants, i aquí l'edició de Pagès per això és tan important. Molt arriscada també, no? Vull dir, són edicions que vull dir, tenen pocs lectors i pocs potencials compradors i per això s'han de defensar tant. I reflectir-ho aquí, amb una edició bilingüe en Kikuyu, en una edició en quatre editorials en totes les llengües de l'Estat, era molt important perquè precisament el seu pensament el traslladem a la pràctica, a una cosa on de fet estem practicant el que ell està defensant en teoria, no? Jo crec que és molt important.
So in decolonizing the mind, descolonitzar la ment, you explain the importance of oral traditions. So this fable is also an homage to the oral tradition.
Yeah. No, oral tradition is of course very important. You know, in fact, literature, the written part develops from the oral part. The written is always an imitation of the oral, you know. So the oral is basic. Huh? So the fable is really in that, within that tradition, you know, of the oral. And if you think of all the great epics in literature, they are really meant to be both told and sung, right? Yeah. So the oral is very important, yeah.
Importància tradicional, fins i tot cantada, no? I aquesta contradicció, the contradiction, maybe we shouldn't say literature, there are no litera. So orature, I don't know.
Now we use the term orature. Orature parallel to literature, then orature, you know, orature is that which is still the verbal arts that are spoken out, you know, as opposed to being written. So you can talk about the Catalania orature, you know, like have a Catalanian epic. So that's part of Catalania orature. Yeah. And literature really is derived from, you know, orature. Orature is primary. Yeah. And also, interesting, human beings tell each other stories every single day. When you meet with your friend, you don't preach to them, or don't moralize or tell them philosophy. You just tell each other stories. Where did you come from? Or how did it go? Philosophy and even arguments come after, right? But when you first meet, you don't start by arguing. It's where have you come from? What did you see? You know, you met so and so. So we tell each other stories every single day.
Som una espècie narracional, ens passem el dia explicant-nos històries, no? La tradició oral i singularment la cultura africana també té moltíssima, sí, té històries per que no sé, Agustín, si en un moment determinat també has buscat, no? O de manera fins i tot com a inspiració, faules, històries, imaginari cultural, artístic africà.
Sí, diguéssim que probablement dels dibuixos més antics que es té memòria són les pintures rupestres africanes, no? Tot aquest relat sense literatura dels caçadors i de la vida fa milers d'anys. Vaig buscar informació d'aquest tipus. Bàsicament també vaig buscar molta informació de les escultures africanes, que són extraordinàries, i sobretot també dels teixits, és a dir, els estampats de la roba. Tota la paleta de colors, jo visualitzo com occidental, suposo Àfrica com de color terra, no? És el continent de la terra, i la rítmica africana té a veure amb la terra, és a dir, no cal, si tu mires com dansen ells, és sempre en contacte a la terra, no? És a dir, no, tenen una relació molt, molt propera. Llavors, tota la paleta de colors, jo crec que la tria va ser dels teixits, dels estampats tan vívids que tenen de la roba, no?
Sí, la roba i, efectivament, també aquesta dimensió telúrica que es veu, no?, en tota la història. Gugi, millions of speakers in African languages don't always mean publications, don't always mean writers. Are you worried about it?
Yeah, we in publishing in Africa, African languages face problems. There's so much domination of. Okay, in Africa, European languages are the languages of power. In Kenya, for instance, English language is the language of power. You know, so a lot of publishing is largely in English. The infrastructures, you know, of publishing are governed by English, okay? So writing in African languages is a big challenge when it comes to publishing. African language have to struggle to find a publisher. Yeah. So that's one of the problems, yeah, we are having in the continent, yeah. And that's one of the, you know, my struggles in Africa right now is to persuade publishers, you know, to become more involved, you know, in publishing directly in African languages, and then we can develop ideas of translation, you know. A good example, actually, of what can be done is actually this fable, the Upright Revolution, which now is in 83 languages in the world in a space of 2 or 3 years, right? And most of those languages are African languages, meaning that a story which was originally written in Gikuyu, an African language, is now available in at least 30 other African languages. It's available in at least 6 or so Asian languages, 6 or more, well, about 10 European languages, you know, and other languages in Latin America. So it shows what we can do with publication in different languages, but also using the magic of translation to make the same works available again in different languages and cultures. Yeah.
Un bon exemple segurament d'aquesta revolució vertical també de com haurien d'anar les coses per la via de la traducció dels llenguatges, no? El fet que estigui traduït en 83 idiomes, en alguns d'ells en llengües africanes, i un dels esforços que fa en Gugui, doncs, des d'allà és a l'Àfrica, és mirar de persuadir els editors perquè publiquin les llengües africanes i perquè, per tant, no desapareguin. Quina perspectiva, no? És el món editorial aquí que estem, fins i tot amb les dificultats, que no són petites, diguem-ne, acostumats a tenir fonts directes i llengües directes. No? I allà una lluita que, no sé, com a editora, diguem-ne, deu ser titànica.
Clar, sempre ens comparem amb els que estan millor que nosaltres, no? No tenim mai la decència una mica de mirar qui està pitjor. I jo crec que sempre ens hem de situar com, d'alguna manera, objectivament, en la situació mundial de l'assumpte, no? Que és la situació de la teva pròpia llengua. El català ara mateix viu un moment de joia, crec jo, perquè hi ha moltíssimes editorials que estan publicant en català, s'estan ara explorant nous gèneres com l'assaig, fins i tot el còmic en català, ciència-ficció, vull dir, gèneres que fins ara costava molt de publicar en català perquè potser no hi havia un públic, no?, lector que ho pogués comprar, i ara jo crec que estem vivint una molt bona situació. Cert és que la dominació del castellà en l'empresa editorial, o sigui, en el sector editorial és bestial, no? Perquè tots els llibres que trobis en català també els tindràs en castellà, i a més hi ha molts més llibres en castellà que no trobaràs en català, no? Com a lector catalanoparlant o catalanolector hi ha aquestes dificultats, no? I com a sector editorial també defensar els gèneres és complicat. Però jo crec que ara estem vivint de fa 5, 6, 10 anys un moment boníssim, i espero que això animi a que molts lectors que en realitat són catalanoparlants puguin també llegir en la seva llengua.
Doncs acabem aquesta crida optimista, no sense... Before we finish, I would really appreciate if you could just read an excerpt in your own mother tongue.
Oh, okay, yeah, right. Itweka reamuro garo. Tene mono, aroma adiaga na moko, na maguro. No, tigo kuruma, asha. Heideo, ado, ne makreti ngare, kana zugura ihenya. Shiga sio de shia muere, ni shia daine mono. Na kurutania wera oega.
La revolució vertical, Gugui Watyongo, it's been a pleasure.
Yeah, yeah, nice meeting everybody. Thank you very much. You know, thank Laura and Agostini and the music maker. Yeah. What's her name again?
Clara.
And the choir who played. Oh, yesterday there was a performance and the all-body national anthem. Or the all-body anthem.
L'himne del llibre, sí, sí.
was sung by a choir last night. It was so powerful. Again, a different media in a way, because it also works very well on YouTube. With just the illustrations, it really works very well there. But yesterday also worked very well, you know, as human beings themselves singing it out loudly and visually. Very, very powerful.
Imagino, una cançó extraordinària, celebratòria, com estem sentint, i per tant, que també ens servirà per cloure. Per tant, un plaer, Agustín Comoto, com sempre, i gràcies també per la feinada bellíssima d'il·lustrar aquesta revolució vertical.
Doncs moltíssimes gràcies també a vosaltres per l'entrevista.
I Laura, gràcies per fer possible tota aquesta coordinació i cooperació perquè ens arribi a aquesta hora.
Gràcies a vosaltres.
Però si tu m'ajudes i jo t'ajudo, serà possible l'impossible. Si m'acompanyes i t'acompanyo, veuràs que el cos és invencible. Dins la unitat hi ha bellesa.
Seguim, per tant, en virtut de l'esperit d'unió que proposa aquest himne que sentíem, i també aquesta història, la revolució vertical. I ara parlant i saludant un altre cop a la Maria Boigas, com estàs?
Com anem?
Ben tornada?
I tant, fa poc.
Jordi Puntí, ho celebrem. Jordi Puntí, com estàs?
Bé, molt bé, què tal?
Des del pensament de la reflexió i de l'obra de Gui Wationgo, no? Amb títols abans també el citàvem com Descolonitzar la ment, que en parlàvem abans, i també Desplaçar el centre, on hi ha aquesta necessitat de trencar l'hegemonia central, diu ell, d'un poder omnímut, no? I això té a veure amb qüestions sobre les quals parlàvem abans i parlarem també ara, la llengua, l'oralitat, la cultura, el país on s'emmarquen, on també hi ha la defensa aquesta del teatre que ell fa parlant de la tradició oral, no? I la importància del teatre a la Kènia precolonial, cosa que després es va, diu ell, carregar el colonialisme britànic, no? I la tradició teatral que té també, per tant, molt a veure amb l'oralitat. I un dels fragments que volia destacar d'aquest Descolonitzar la ment, on aborda algunes d'aquestes qüestions, no? És una, i que pot ser un bon punt de partida per aquesta relació entre oralitat i llengua genuïna i llengua minoritzada. Ell es demana en primera persona, en efecte, qui, no? Parlant dels escriptors. Diu, els escriptors africans estem obligats per la nostra vocació a fer per les nostres llengües allò que Spencer, Milton i Shakespeare van fer per l'anglès, allò que Pushkin i Tolstoi van fer pel rus. De fet, allò que tots els escriptors de la història universal han fet per les seves llengües en acceptar el repte de crear-los una literatura, un procés que més endavant les obre a la filosofia, la ciència, la tecnologia i totes les altres àrees de la creativitat humana, no? És a dir, aquesta idea de la oratura, però per tant la necessitat de traslladar, i ell ho va haver de fer quan va començar a fins i tot a crear un alfabet nou, no? D'una llengua que no estava escrita, per tant la dificultat, per tant, de l'oralitat quan ha de convertir-se en una altra cosa, quan ha de convertir-se efectivament en literatura.
Mira, jo conec molt poc la trajectòria literària d'en Gui Wationgo, però sí que l'altre dia, preparant una mica el que volíem, aquesta idea de l'oralitat, que per mi és una idea que no... Em costa molt desvincular-la de la literatura en general, perquè simplement des del començament la literatura, i podem començar per Homer i anar tirant amunt, la literatura és essencialment un gest oral, i després, diguem-ne, esdevé literària, com tu dius, per raons molt diverses, però em costa molt vincular-la a la literatura actual, no? La narrativa actual, que crec que hi ha hagut tot un procés de desoralització, aparentment, no? La idea de que és una obra feta generalment per ser llegida, no per ser escoltada. Però, en canvi, és inevitable, quan hi entres a fons, fixar-te en una cosa que és el gran o el vell instint fabulador, no? Que deia el Joan Ferreter, que és aquest origen que hi ha de la narrativa de cadascú, d'explicar històries, de deixar-te anar, i de com aquestes històries, evidentment, estan vinculades amb cada persona, no? Que és la mirada, i que tens tu sobre el món, i aquesta mirada, d'alguna manera, es tradueix en les paraules que dius. No en les que escrius, sinó en les que dius. Aleshores, com deia, pensant una mica en el programa d'avui, en l'oralitat, vaig fer una recerca a Google, ho vaig fer en anglès, perquè vaig pensar, així et sortiran més pàgines, d'oralitat més narrativa o més novel·la. El 90% de les pàgines que em sortien eren sobre escriptors africans i eren sobre la literatura africana i autors, evidentment, parlava d'autors clàssics i parlava d'autors més recents, parlava d'autors que han fet el trasllat a la llengua anglesa per explicar-se, però que, o el portuguès, no? En el cas dels moçambiquenys i els angolenys, però en canvi parlava, o sigui, la majoria de pàgines parlaven d'aquesta presència molt, molt vital, molt viscuda, encara molt present, de la oralitat i de la manera de recuperar la tradició que hi ha d'explicar històries. Jo em pregunto si això té a veure amb el fet que aquesta oralitat prové de literatures no escrites, o de llengües que no han tingut una translació a l'escriptura, no?
Hi ha això, sense cap mena de dubte, és a dir, hi ha efectivament àmbits culturals en què la narrativa i la poesia no han pres forma escrita, perquè són llengües que no han pres forma escrita, que és una quantitat de llengües molt considerable, de llengües humanes molt considerable, i són llengües molt vulnerables. Hi ha, d'altra banda, també crec, encara literatura oral en àmbits molt escrits, entre altres europeus, que em sembla que hem perdut de vista qui són. O que hi eren no fa gaire. Potser és més correcte de dir que hi eren no fa gaire. Això és una cosa que, per exemple, el Cadaré, que és un escriptor albanès, havia fet anys enrere una novel·la que es diu El dossier H, en què novel·la una història perfectament real, que és la de dos filòlegs britànics que investigaven Homer i que es feien la pregunta de en quina mesura l'Ilíada i l'Odissea havien pres mai forma de text escrit concebut per un autor, o en quina mesura era el fruit d'una mena de compendi, de sedimentació, de rapsodes, que a partir d'unes pautes de creació, perquè són pautes com les dels músics de jazz, anaven produint una cosa que després nosaltres hem reconegut com una epopeia. I aquests dos investigadors britànics se'n van a Albània als anys 30 i escoltar uns rapsodes que encara existeixen i que en el moment del Ramadan fan exactament aquest exercici, que és a partir d'unes pautes de creació ben particulars i d'uns certs d'unes certes trames narratives, anar fent epopeies. Anar continuant epopeies.
Epopeies homèriques, diguem.
Epopeies que embranquen...
Que tenen a veure amb...
Exacte, que tenen a veure, és a dir, que són cosines germanes, que tenen l'arrel molt clarament al mateix lloc. I aleshores se'n van a resseguir-los en un territori europeu, que és Albània, als anys 30, que pràcticament és com una mena de bombolla antiquíssima en una Europa que, d'altra banda, s'ha transformat enormement al seu voltant. I, entretant, la policia política els observa com espies que han de ser necessàriament i obre un dossier H, que és Homer, perquè estan absolutament convençuts que no estan estudiant epopeies. Però el cert és que el Cadaré és un autor que tenia molt present aquesta tradició viva en el seu territori dels rapsodes que encara entroncaven amb les epopeies que eren contemporànies probablement de les d'Homer o de les que coneixem com obra d'Homer, i que és una cosa que recorre tota la novel·lística d'aquest autor, que és una veritable fascinació que té per aquest univers que conviu en el mateix moment amb l'univers de la ciutat, de la tecnologia i de l'escriptura. Però, efectivament, és bo de pensar que això no és Àfrica i prou.
No. I, a més, ara està molt bé perquè, a més, m'has fet pensar en una cosa, i és que vaig conèixer fa un temps, vaig conèixer un poeta africà de Sudan del Sud, que es diu Taban Loli Yong, que ha vingut aquí al CCCB un parell de vegades, i el Taban té uns 80 i algo i és encara professor de literatura a la Universitat de Sudan del Sud, i l'última vegada que vaig parlar amb ell em va explicar que estava escrivint un poema de dimensions àmplies on explica l'Odissea des del punt de vista de les dones de l'Odissea. O sigui que hi ha, sobretot de Penélope, hi ha una transposició de la mirada masculina cap a la mirada femenina, no? I em va deixar molt pensant molt, perquè vaig pensar com és que a ell li pot interessar la tradició homèrica estan estudiant el sud, però en realitat el que li interessa més és la tradició oral. És la idea de poder explicar amb els mitjans que tu tens de la teva pròpia tradició narrativa, diguem-ne, i poètica, alguna cosa que ha passat en una altra banda, no? I que, per tant, torna a parlar d'aquesta idea que l'oralitat, diguem-ne, la transposició oral de la literatura continua molt viva, no? I en això hi enllaçaríem, si voleu, un autor potser més conegut aquí com el Miyakoto, no? Que el Miyakoto, en un llibre com el de... com es diu aquest, perdona, La confessió de la lleona, en el fons el que fa... Bueno, de fet té... deixeu-me agafar perquè té la primera pàgina hi ha un proverbi que diu, a veure si el trobo, un proverbi africà que diu: fins que els lleons no s'inventin les pròpies històries, els caçadors seran sempre els herois de les narracions de caça.
Aquesta és extraordinària.
Clar, és, sí. I és això, no? I el,
és
i el,
extraordinària aquesta.
Jo crec que el Miyakoto representa molt bé aquesta tradició que passa de l'oralitat a l'escriptura, diguem-ne, de la manera que ho fa. I ell, vaig estar buscant entrevistes amb ell i em vaig trobar una on explica tot aquest conflicte, diguem-ne, de l'oralitat, que si voleu en podem parlar per, diguem-ne, quan va avançant cap on porta, no? Diu, el Miyakoto diu: només volia explicar històries, només quan volia explicar històries va ser quan em vaig haver d'enfrontar amb el repte de deixar que hi entrés la vida. I la manera en què el portuguès era reformat a Moçambic per tal que la llengua tingués més força poètica. És a dir, ell escriu en portuguès, però escriu en un portuguès reformat, entre cometes, a Moçambic. No? L'oralitat no és una cosa que puguem capturar enviant tot de gent a recollir històries tradicionals. És molt més que això. Sempre ens pensem que la llengua és la gran dama, que hem de parlar i escriure-la bé. Però la creació poètica neix també de l'error i la desobediència, no? I trobo que això explica molt bé si vols dir l'artifici literari que va, el viatge que va de l'oralitat pura, d'haver escoltat històries pel carrer, de tenir aquella àvia que t'explicava, perquè això ho tenim tots, aquella àvia que t'explicava una història i que tu l'has transmesa, o sigui, la teva mare te la va transmesa i tu la transmetràs a algú altre, no? Però això no és la literatura, això és l'origen de la literatura, és aquest element oral. La literatura és el que ve després, i aquí podem introduir aquest element que per mi és important, que és l'artifici i la creació, el treball d'escriptura, no?
I també l'artifici des de la llengua, no? Perquè ara deies el cas del portuguès reformat de Moçambic i de l'àvia, de les històries de l'àvia, a vegades no són l'idioma original o oficial o que vol el país, no? I això em porta també un dels llibres que he rescatat, que és aquest informe sobre les llengües al món que va publicar Angla en coedició amb una escotxea, on al marge de, diguem-ne, defensar per descomptat les llengües minoritzades i en perill i en risc de tot el món, també hi ha una defensa i una exhibició i un recordatori de la diversitat, no? Per exemple, te'n vas al mapa de Colòmbia que hi és i descobreixes que hi ha 68 llengües, una darrere de l'altra, no? I un pensa en Colòmbia i pensa monolingüísticament sovint, no? O te'n vas a la Xina, on hi ha 82, o te'n vas a les 48 llengües que es parlen a l'Amèrica Central, i on, i per això m'hi ha fet pensar el Miyakoto, on hi ha un text interessantíssim del director de l'Organització de Mestres Indígenes al Brasil, que es pregunta, diu, si jo sóc aixaninca, el meu poble és aixaninca i tots els meus alumnes són aixaninques, per què haig de treballar en portuguès? No? I és aquesta idea de, clar, es perdrien els matisos, es perdrien els referents, es perdrien la visió, no?, del món i la visió lingüística, aquesta idea de Wittgenstein de com mirem el món i com l'empareulem, no?
Al mateix temps que és molt complicat això, i bé, en realitat la darrera vegada que ens vam veure nosaltres tres era a Buenos Aires, sí, sí. I recordeu el discurs de la Rita Segato d'inauguració de la fira en què parlava de les virtudes de la desobediència, uh-huh, que eren set? És una cosa que es pot llegir a internet i que realment trobo que s'ha de llegir. N'hi ha prou de buscar Rita Segato, discurso feria del libro, i surt immediatament el discurs complet. La setena o la cinquena de virtut de la desobediència que ella reivindica és la de parlar, en el seu cas, no una llengua indígena, sinó la de parlar i escriure la variant de castellà que és la seva, i que és la de la seva experiència d'aquest idioma. I aleshores explica com des de petit a l'escola batallava amb les seves mestres per conjugar a l'argentina. I com, en tant que antropòloga, ha continuat estructurant el seu discurs, que és un discurs, diguem, d'investigadora, a partir del registre oral del castellà, tal com s'ha donat a l'Argentina. I és una cosa que dins d'aquest discurs pren una dimensió molt forta, però és que, a més, a l'Argentina, el que deies, Colòmbia, que has dit 68 o 48,
68 llengües,
Bolívia, sí. Em sembla que superen les 100. Sí, sí. Ara bé, tu vas a l'Argentina, al nord, que és món andí, en què hi ha realment, però tots els rastres i totes les característiques d'una civilització pagesa indígena, i preguntes si parlen altres llengües que el castellà, ningú parla cap altra llengua que el castellà, però és que, a més, no saben el nom de les llengües que es parlaven en aquells llocs. Perquè el quichua és la llengua de la invasió inca, per tant, no és la llengua vernacla. I, per tant, et trobes que els noms de llocs d'aquelles valls són noms d'unes llengües que els seus descendents no saben quines són. És a dir, allà l'extermini va ser tan radical que no en queda ni el rastre. I això, és clar, a mi m'interessa no només pel tema de la preservació de la diversitat cultural i per temes evidents, que és que quan ets catalanoparlant no es tracta de comparar-te amb un andí del nord de l'Argentina, però hi ha una predisposició a comprendre el valor d'una llengua, això no hi ha cap mena de dubte, però va més enllà, que és com tu fas per entroncar amb un cert patrimoni cultural que et defineix i que és oral quan tu pertanys a una altra llengua.
Ja, és molt difícil. És molt difícil. Has de trobar recursos, jo penso, en la o sigui, has de trobar gent que escrigui fent aquest pont que explica el Miyakoto, no?
Perquè és el que fa el Miyakoto i que és el que fan els escriptors africans de llengua anglesa, perquè hi ha molt, hi ha una onada d'escriptors africans que estan donant forma escrita i, a més, jugant amb gèneres que són els gèneres occidentals de consum. La novel·la negra, ara no me'n venen d'altres, però la novel·la negra és un gènere de predilecció per introduir-hi coses que tenen a veure amb aquest univers completament oral de les històries que els rodegen. I això és una cosa que cal veure com connecta amb moviments artístics que venen d'una situació política completament diferent, i penso en coses que s'estan produint a Europa, que no tenen a veure amb el, diguem, conflicte, oralitat i literatura, sinó amb un retorn de les formes escrites cap a la performance. Que això... Són dos moviments que s'acabaran trobant.
Sí, està bé, sí. Bueno, també és com molt sovint escoltem o llegim poesia avui dia, no? És oralment. O sigui, la poesia ha tornat, ha recuperat un espai que és el dels recitals, sobretot aquí, diguem-ne, acabem de viure el festival de poesia, no? La setmana de la poesia, és així, la gent llegeix poesia, però sobretot escolta poesia avui, més que llegir-la, no? I és, hi ha d'haver un retorn. Sí, no, jo ara, retornant una mica amb el que tu deies, com podem compaginar aquesta riquesa de les llengües no escrites amb les llengües que, diguem-ne, dominants, i si vols fins i tot podem dir-ne colonials. I pensava que és inevitable que hi hagi una feina com la que fa el Miyakoto i com la que han fet tants altres, d'alguna manera de desobeir o de defensar l'error, i en el fons, si tu vols, vam tenir molta sort amb el boom llatinoamericà, perquè són gent que van saber a partir de les històries colombianes, peruanes, d'on sigui, van saber agafar aquelles històries, aquella tradició, i portar-les cap al castellà i donar-li una altra vitalitat i una altra llengua, en realitat, perquè és també una altra llengua, no? Que és una cosa que no és tan evident. O sigui, ara ens sembla molt evident, però no és tant. Jo recordo als anys 80 a Portugal, per exemple, hi havia una tradició entre els editors portuguesos que era agafar els escriptors brasilers i acostar-los al portuguès, fent canviar paraules, fent canviar expressions que tan senzilles com el vosé i el tu, que els portuguesos diuen tu i els brasilers diuen vosé, i aleshores canviaven aquestes coses, i això era, imagina't, això per mi, això és un crim, sí. Directament per als autors. Doncs imagina't que aquí hagués començat a passar això amb els escriptors sud-americans, no? I que haguéssim de llegir García Márquez o és igual, o qui sigui, passats pel sedàs de l'espanyol, de la llengua espanyola, no?
Sí, o l'espanyol peninsular o castellanitzat, no?
Però tornant, i si em permets, perdona, ara faig un petit salt, per això que tu deies d'Europa, no? És aquest llibre, que un altre dels llibres que he portat avui, molt recomanable, que és una novel·la que es diu Solos en Londres, d'un escriptor que és Sam Selvon. Això ho va publicar Automàtica, que és una editorial de Madrid molt petita, però que al mateix temps tenen unes idees molt, diguem-ne, d'edició, jo crec que molt clares i molt definides. I aquest llibre, en realitat, es diu Solos en Londres. El títol original en anglès és The Lonely Londoners, que seria més aviat els londinencs solitaris.
Mm, molt més bonic.
Que és més bonic. I què explica? Explica la història, és un llibre de l'any 56, eh? Explica la història dels anglesos, dels jamaicans, dels antillans de Trinidad i Tobago, que als anys 50, negres, van anar a viure a Londres per treballar, perquè hi va haver un moment, just després de la postguerra, que van necessitar mà d'obra, i van arribar molts, molts. I llavors aquesta gent arribava en un país on ara avui dia ens sembla que és molt plural i molt multiracial, perquè a més jo crec que els anglesos o els britànics van saber fer una transició del colonialisme diferent que en altres llocs, però als anys 50 eren una excentricitat absoluta, i per ells, per un jamaicà i per un antillenc, viure a més amb un anglès molt particular, molt propi, que havien après, viure a Londres, doncs era una estranyesa molt gran, no? I aquesta novel·la simplement el que fa és a partir d'un personatge que es diu Moisés Alota, que és immigrant com el mateix Selvon, és explicar el dia a dia d'aquesta gent a partir d'històries molt diverses, és construir un relat de veus múltiples, no? I això ho fa amb un anglès que és un anglès que ell mateix explicava, és un anglès factici, no és real, és un anglès construït a partir de la influència de molts anglesos, perquè evidentment seria absurd pensar que l'anglès dels que venen de Jamaica serà igual que l'anglès dels que venen de Trinitat, no. Llavors crea un anglès fals que sobretot el que vol reproduir és, gairebé et diria, la precarietat de la persona que ha de parlar en anglès sense ser la seva primera llengua, però al mateix temps reconeix que si no ho fa d'així no sobreviurà, no? I està molt bé. I la traducció que l'ha fet...
Estava pensant mal de cap pel traductor, eh?
Sí. Bueno, és que, sí, de fet, la traducció que l'ha fet Enrique Maldonado Roldán té un pròleg de 10 pàgines on explica la dificultat de traduir això i l'aposta que ha fet ell, perquè diu al final, diu, jo hauria pogut agafar i dir, bueno, doncs agafaré el castellà de Cuba i el castellà de Colòmbia i els barrejaré i intentaré fer una cosa, però no funciona. O sigui, en realitat has d'acabar, si el que vols reproduir, perquè estaries creant una obra factícia d'una altra manera, no? Llavors diu, si el que vols és simplement és intentar reproduir l'estranyesa, has de pervertir i has de subvertir la llengua, has de desobeir, finalment, i has d'acabar escrivint en un castellà molt particular. I és molt curiós, perquè quan comences a llegir la novel·la, les primeres 10 pàgines et sents incòmode, realment incòmode, perquè penses, aquí s'ha deixat una preposició, aquí aquesta paraula no... El singular no funciona amb el plural del verb, però quan has entrat en aquest joc, és unes regles del joc al final, doncs ho entens perfectament, i sobretot ho entens perquè es justifica per les vides d'aquestes persones. Quan t'explica el que els hi passa el dia a dia, com, diguem-ne, com aprenen a viure en la societat anglesa, doncs llavors tot quadra i tot s'entén molt més bé.
Això de la traducció, jo recordo que ens havíem trobat amb un llibre d'un escriptor de Ghana, que és l'Yigwe Parks, que té un llibre que es diu L'enigma de l'ocell blau, que vam publicar en català i en castellà, per tant, dues traduccions del mateix text en català i en castellà per una traductora al castellà, que és la Magdalena Palmer, i un traductor al català, que és el Xavier Pàmies, d'aquí, hem parlat repetides vegades aquí, i era interessantíssim, perquè és un llibre en què justament hi ha dos parlars que conviuen en una història en què hi ha uns policies que investiguen unes despulles que no se sap si són un cadàver humà o no humà, o si és un cadàver sencer o si és un pernil, no se sap, que s'ha trobat, i aleshores tens aquest univers del forense que pertany al territori de la mirada científica i tecnològica occidental, i al costat d'això un caçador del poble, que és un home vell, que els va observant i en realitat sap què és aquella cosa, i els va manipulant durant tota la novel·la, i que parla un registre d'anglès, perquè l'original és anglès, clar, que no té res a veure i que fa, per això hi penso, una mica el que tu estàs dient. És a dir, és anglès, és a dir, que no és la llengua que parlaria realment aquell caçador d'un poble dels boscos de Ghana, tampoc és l'anglès dels que parlen anglès a Ghana, sinó que és un invent rítmic i desobedient en què passen totes aquestes coses que tu dius. I el que és ben curiós és que el Xavier Pàmies en català i la Magdalena Palmer en castellà han pres decisions diverses. I el Pàmies ha anat a buscar una manera de restituir aquesta veu, que és el ritme. És realment com si hagués agafat una percussió i el que diu aquell caçador es diu en funció del ritme. És a dir, que en el fons està anant a buscar les eines de la narrativa oral, si vols. I la Magdalena Palmer ha jugat molt més amb el no parlar bé, però és un no parlar bé ple de gràcia. En què, per exemple, per dir que una cosa és molt gran, doncs és gran, gran, gran. Les repeticions, les coses que tenen a veure. I recordo que al moment d'editar el llibre ens ho passàvem pipa, perquè veies dos instrumentistes, cadascú amb la seva llengua, que estaven intentant recrear aquest univers oral d'un caçador davant de l'univers tecnològic i taxinòmic dels, dels policies i dels metges.
Clar, però el que tu expliques ara em fa pensar, bueno, podria ser casualitat, eh? Si no té a veure el fet que el Xavier Pàmies triï més el ritme que no pas la llengua en si o les paraules en si, no sé si em fa pensar si en català som excessivament respectuosos, o si tenim una llengua que no es deixa manipular tant. A l'anglès és evident, o sigui, constantment hi ha hagut gent que està buscant els límits de la gramàtica, fins i tot, no? I penso en Irvine Welsh, que és un escriptor que agafa i t'escriu en un anglès d'Escòcia i, a més t'escriu en un anglès que moltes vegades és gairebé transcripció de la manera de parlar oral, no? I així, aquí podem anar amb una altra cosa, que és la dificultat d'aconseguir això. I en canvi, en català, això és molt, molt més difícil. És veritat que hi ha autors que ho fan. El Max Besora, per exemple, és un autor ara que juga amb aquests, fins i tot l'Adrià Pujol, en un moment donat, però no n'hi ha tants, no? La Víctor Català, estic segur que la tens al cap, que en el seu moment era molt clar que jugava i que sabia perfectament quins eren els límits i quan valia la pena trencar-los o no, no? Però penso si som massa respectuosos a vegades, si ens costa, i si això no és una feblesa del sistema, no sé si lingüístic o directament del sistema polític, podríem dir.
Hi ha molt d'aquesta frontera al mateix temps que, sense cap mena de dubte, és a dir, això és un gran tema, l'obediència amb la llengua en el territori de la creació literària. Això és un tema. És un tema i és un tema que et permet de dibuixar un espectre ideològic a partir simplement de la relació amb la llengua, que és tan ample i tan ample com l'espectre polític, t'anava a dir, és a dir, que trobaries des de l'extrema dreta fins als revolucionaris maoistes allà dintre. Però, d'altra banda, crec que també hi ha una cosa, que és que el català escrit no deixa de ser una llengua molt menys barallada amb el català parlat que, per exemple, el francès escrit i el francès parlat, i estic segura que en castellà et diria que també trobo que passa una mica el mateix, especialment en el castellà d'Espanya. És a dir, quan entres en el registre literari, la llengua parlada queda lluny. I en canvi, en català, i això el Pàmies hi juga formidablement bé, per exemple, l'ordre de mots encara és molt flexible. Una frase la pots començar per molts llocs. I això et permet de no recórrer al que hauries de fer en un altre idioma, que és directament la incorrecció. Perquè, en el fons, és veritat, en el cas d'aquell caçador, no és que parli malament, és que parla com parla la gent que no escriu, que és diferent. Sí. Perquè la gent que no escriu i parla bé pot parlar molt millor que no escriu bé un autor. I això és una cosa que n'hi ha casos, clar, encara, tant, ara. Vull dir, segons quina conversa sents avui dia a certs llocs de Catalunya, bé, això segur que us ha passat, que et quedes encandilat escoltant una conversa perquè hi ha una vella senyora que parla una cosa que penses, és que me l'emporto a casa, aquesta senyora.
Sí, sí, clarament. Això, no sé si ara, diguem-ne, dintre del català, no sé si això encara és més evident a Mallorca, perquè a Mallorca bé, el català, diguem-ne, d'allà, tinc la sensació que hi ha hagut menys evolució, o que, en tot cas, el català literari i el català parlat són molt més a prop l'un de l'altre, no? I que, per tant, doncs, quan llegeixes tens molt més la sensació que estàs llegint, quan llegeixes un autor actual, estàs llegint un autor, una llengua que ha perviscut durant molts anys i que, per tant, és molt més difícil de trencar-la, no sé.
Segurament és una cosa que, a més, causa en els principatins una reacció en general errònia, que és que davant d'un text mallorquí, ric de paraules i ric de maneres de dir i ric d'expressions fetes, generalment mofetes, perquè són increïblement fotetes els mallorquins, també en el seu patrimoni de maneres de dir, un principatí tendeix a dir: ah, mira, és que tenen moltes paraules els mallorquins, i no s'adonen que són del patrimoni comú, que simplement aquí no les coneixem, sí, perquè no les fem servir més. Però t'he de dir que això és una cosa que diverses vegades ha sortit en les nostres converses. Hi ha una sèrie d'escriptors que tenen l'arrel a la zona de la Plana de Vic, que és la teva, i que en el moment d'escriure no s'estan de fer sonar la llengua d'un cert paisatge, que és el paisatge que precisament estan convocant en els seus textos, perquè a més són textos, sí, sí, en què la geografia té una forta presència. I ara estic, com molta de gent, em penso, començant amb un entusiasme de grau a l'escala de Richter 9, Canto jo i la muntanya balla, de l'Irene Solà, que precisament comença i em permeto de dir-ho perquè d'alguna manera la contracoberta ja desflora,
no t'aixafis la guitarra,
Bueno, no ho diré, Uns que ja es farà el càrrec al lector de qui són aquests uns que no són humans, que parlen un català de la Plana de Vic. I és divertidíssim, perquè justament és posar una llengua parlada fortament connotada en boca d'una cosa que no parla. I això és molt interessant, perquè surts del territori del dialecte i del dialectalisme i de l'interès per la dialectologia, que és una mena de... quasi que de malaltia catalana. Hi ha gent que té la malaltia del dialectisme.
Però és que aquest és un país de filòlegs.
Totalment.
Les sobretaules... jo crec que no hi ha enlloc més del món que les sobretaules es parli tant de llengua com aquí.
Bé, i entrenadors de futbol. Tot català és un filòleg i un entrenador del Barça.
És veritat que conviuen les dues manies i el còctel és bastant terrible, s'ha de dir.
Tens raó.
Però el llibre aquest de la Irene Solà... jo crec que és de les que justament sap anar a buscar aquest punt d'intersecció entre un patrimoni de narracions orals, i aquí no estem parlant de l'oratura, sinó ben bé de les històries d'un territori, i el camí que fa un artista contemporània que recorre a moltes formes i a molts llenguatges artístics per expressar el que en el fons és una reflexió. És a dir, són aquelles formes d'assaig que ja no són ni tan sols un gènere literari, sinó que fan una passa molt més gran. I és una cosa entusiasmant. És a dir, jo crec que és una novel·la que realment és una festa llegir-la i és una obertura del paisatge literari que és esplèndida.
Ja es detectava als dics, no? I ara ja hi havia aquesta llibertat. Això és una cosa que a mi em va recordar, que em va fascinar, que era la llibertat d'algú quan fa una primera novel·la i quan escriu un primer llibre, la llibertat creativa, que vas on et dona la gana i t'hi encares... O sigui, tu tens els teus interessos i les teves... gairebé et diria les teves inquietuds a l'hora d'escriure, i els encares de la manera que no, sense cap mena de prejudici, no? De dir, bueno, hi entraré per allà on em vingui de gust i faré el que em doni la gana, no?
No, és, a més és dels casos en què val la pena celebrar, en fi, els textos i els premis. Ja ho han fet prèviament, perquè recordem que els Dics va guanyar el Documenta,
sí,
a l'altre editorial,
sí,
i que Canto jo i la muntanya balla ha estat l'últim premi Anagrama.
No, i tant, els Dics és, a més els Dics, aquest joc el fa completament d'explicar històries dins de la història, de cop i volta és un cargol que parla, però comença d'una manera, no sé si us recordeu, bueno, comença meravellosa, que és un home que és casat, té una filla, viu en el camp, sí, sí, tot és d'alguna manera molt bucòlic i molt harmoniós, i sent que sorollen les teules de casa seva i pensa, bé, això serà una fura, i bé, és un animal que és el gorge blanc, és una mena de fura que té el coll blanc, i comença a pensar com treure-se-la de sobre, i aleshores comença a preguntar, ell evidentment és un home que no mata, perquè és un home que ha anat a viure en un territori pagès, sense ser un pagès. Això és el començament. I a partir d'aquí va enfilant, enfilant, enfilant i prospectant aquest univers, que és el de... Això ella ho té molt. I té a veure amb tot això que diem en el fons, perquè també té a veure amb el Tiongo i amb el Couta i amb tot aquest conjunt de gent. Són les civilitzacions pageses. Mm-hmm. És a dir, és no perdre de vista que és això, és una civilització, és a dir, és un tot, és una cosmovisió, és un univers que no és la relació amb la Terra, és tot. Uh-huh. I d'altra banda, els llibres de l'Irene Solà, i això em sembla que val pels dics com també per aquest últim, són llibres en què notes una persona completament peixada d'aquells autors clàssics catalans que d'altra banda s'havien abeurat enormement de la tradició del conte oral, i penso en el Canigó del Verdaguer i penso evidentment en la Víctor Català, que són gent que, per exemple, aquí en el Canto Jo, les encantades, les bruixes, tot això tenen un protagonisme molt gran i molt particular.
En fi, ja sentirem a parlar i en parlarem més abastament d'aquest llibre i de la Irene Solà. Jo volia abans, la Maria deia també narració oral, no? I a vegades aquest tipus d'expressions també em fa recordar una cosa que també passa amb la traducció i amb la transmissió de la literatura, que va néixer en un format diferent, per fer una referència a una sèrie de contes que jo vaig llegir com a tals, com a contes, però com tal, Chrétien de Troyes en el seu moment doncs, va escriure com a versos, no? I el que és versificat en el seu moment, avui en dia llegim El cavaller de la carreta o del lleó o totes les històries artúriques del Roman Courtois, doncs com a narracions, com a contes i com a històries, cosa que al segle XII era una mica diferent, no? I tu, Jordi, crec que també tenies alguna al·lusió medieval.
Sí, de fet, mira, ara que dius Chrétien, jo, que a mi sempre m'ha agradat molt i diguem, intento anar-lo rellegint i una de les últimes vegades que el vaig llegir em vaig adonar d'una cosa que em vaig trobar sensacional, i és que hi ha, ara no recordaré exactament quins dos, jo crec que és el cavaller de la carreta i amb Ivan o el cavaller del lleó. Hi ha un moment on un dels cavallers, que probablement és Lancelot, s'atura en un prat i s'asseu sota un arbre, no? I veu que en un camí més o menys llunyà passa un altre cavaller dalt d'un cavall i va tirant. Bé, això és així, ja està, és una menció. Llegint Ivan o el cavaller del lleó, és un cavaller que va per un prat i al lluny veu un altre cavaller que s'ha assegut sota un arbre a prendre la fresca i decideix, diu, no sé si ara no me'n recordo exactament, li dic alguna cosa, no li dic alguna cosa, i continua. És a dir, que en el moment en què està escrivint, ell pensa en la simultaneïtat d'aquests dos cavallers i probablement no els escriu. Això és d'una modernitat absoluta. O sigui, avui dia el Jaume Cabré ho fa en l'última novel·la, Els esveus de Pamano, i evidentment és un gran recurs literari, però és un recurs que al segle XII ja es feia. Igual que, si volem parlar d'oralitat, penso en Guillem d'Aquitània, el primer trobador que es coneix, diguem-ne, segle XII, i en el primer poema, o primera cançó, diguem-ne, que ell ha escrit perquè algú acabi cantant, diu, comença dient, farai un vers de dret nient, no n'er de mi ni d'altra gent, no n'er d'amor ni de jovent ni de renau, que nans fons trobats en dorment, sus un xivau. I això, diu, faré un poema ben bé de res. No parlarà de mi ni d'altra gent, no serà d'amor ni de la joventut ni de res més. L'hauré trobat, és a dir, l'hauré compost, no?, mentre dormia dalt d'un cavall. Clar, això ja és, dius, estem aquí parlant de l'oralitat i de la necessitat, i resulta que al segle XII ja hi ha algú que està pensant que es poden explicar coses a partir del no-res, no? Que no cal anar a buscar la matèria, diguem-ne. Ja hi és, la matèria hi és sempre, i és només... I aquí podríem trobar l'enllaç amb l'artifici de l'oralitat, que és és com ho expliques. Les històries hi són, és com les expliques, aquesta història. I és el que diu el Mia Couto, també. No? No n'hi ha prou amb les narracions orals. Has de trobar la manera de vincular-les en el que a tu t'interessa. No?
I el verb que es fa servir, aquest trobar.
Trobar.
Trobo que és la meravella. Això s'ha dit tot.
sí, sí. Clar, és, ara acabaríem amb Pessoa, no? Qui no busca, troba.
Una bona troballa, certament, per acabar. I una proposta radicalment moderna, no? I que té, només té 9 segles. Sí. A vegades ja passa. Escolteu, gràcies, per tant, per compartir l'oralitat, fins i tot quan és escrita i és fixada en forma de llibre, i ens retrobem d'aquí molt poc. Que vagi molt bé, Maria, Jordi.
Que vagi bé.
La llibreria Ona us ofereix aquest espai.
I ara fa una setmana ens passejàvem per la policia, que o pel gènere, si més no, de la mà de Caroline Rowe i el Joan Lluís. Lluís, què tal?
Bé, gràcies. Sí.
I avui, ara diguem-ne, qüestionarem i ho negaràs i tot això, però, home, d'entrada, la coberta del llibre que ens has portat també podria involucrar un cas. Un
va
cas amb un topònim, veus? Va de crims. No sé si és policia, però en tot cas va de crim i de llibres.
Potser. I de llibres.
Som-hi, doncs.
Començarem amb una citació. Tots els homes s'han de morir un dia o l'altre. En canvi, els llibres bons s'han de conservar.
Està bé.
Això què vol dir? Això vol dir que a Barcelona, en una època indeterminada, probablement, diu la història del segle XIX, hi havia un senyor que venia llibres, que era llibreter, de llibres de vell, de llibres venturers, com es deia abans, i que li agradava tan poc vendre llibres, que una vegada venuts assassinava els compradors per recuperar-los.
Caram, això és pitjor que Jorge de Burgos al Nom de la Rosa, eh? D'una altra manera, també.
És un sistema eficaç de conservar, sí, de sí, conservar el seu patrimoni i de poder continuar vivint, perquè els venia... Vaja, aquesta és una llegenda. És una llegenda que, per saber-ho tot, hi ha un llibre extraordinari que es diu El llibreter assassí de Barcelona, de Ramon Miquel i Planes.
No és gaire subtil el títol, no, diu tot, eh?
No és subtil, però és molt clar. Ramon Miquel i Planes, publicat en 1927, Ramon Miquel era un gran erudit de començament del segle XX, gran bibliòfil, un dels pares espirituals de la Biblioteca de Catalunya, algú que va ser molt important en el món cultural, literari de l'època. Llavors es va dedicar a intentar entendre d'on venia aquesta llegenda, que no és en cap cas una llegenda catalana, va néixer a França. I tots els testimonis que ell, en tot cas, em va trobar, no sé si n'hi ha de posteriors, són tots francesos. De fet, la primera notícia és en un setmanari francès que es diu La Gazette des Tribunaux, que és un setmanari corporatista del món jurídic, del 1836, i que fa la relació d'un judici que hauria tingut lloc a Barcelona d'un llibreter que va assassinar, doncs, els seus clients. És una notícia que va crear, sembla, un cert rebombori en el món dels advocats i dels jutges francesos, perquè era molt espectacular, és un cas molt espectacular, però absolutament apòcrif. Apòcrif és la paraula elegant per dir que és una mentida descarada, però és això. I a partir del 1836 es van encadenar almenys 7 versions diferents d'aquesta llegenda, totes ambientades a Barcelona i totes més o menys falses o completament falses, simplement el context o el criteri històric podria ser més o menys precís. Depèn bastant. La més coneguda, o més aviat, o l'autor més conegut és Gustave Flaubert. Era un jove adolescent, 14 anys, va llegir, no se sap gaire com, va llegir aquesta notícia i de seguida va fer-ne un dels seus primers contes. No el va voler publicar mai, però tampoc no el va destruir mai. Per tant, es va trobar en els seus papers quan va morir i a començament del segle XX es va publicar. Evidentment, tenia 14 anys, no és una gran obra, però és una curiositat de veure que Flaubert es va interessar per això. Tenia coneixements onomàstics relatius. El llibreter l'anomena Giacomo, per exemple, el llibreter de Barcelona, però vaja, tampoc no passa res. En traducció de Ramon Miquel, les dues primeres frases de Flaubert, doncs, diuen: en un carrer estret i sense sol de Barcelona vivia fa pocs anys un d'aquests homes de front pàl·lid, ulls freds, fútil, un d'aquests éssers satànics i grotescos com els que Hoffman desenterrà de les seves visions, era Giacomo, el llibreter.
Bo, Està bé. Home, aviam, per tenir 14 anys...
Sí,
no?
Sí, sí. No,
la tocava bé. La tocava... Exacte, que aquest noi farà grans coses.
Llavors, aparentment, aquesta història apòcrifa, és a dir, aquesta mentira descarada, neix d'un altre escriptor francès que es deia Charles Nodier, que va ser bastant famós al segle XIX. N'hi ha alguna traducció de contes seus al començament del segle XX en català, i que havia anat a Barcelona i que llavors es va inventar això, com s'hauria pogut inventar una altra cosa. Cal recordar que al segle XIX, sobretot a la primera meitat, Espanya és pintoresca, és exòtica, és un lloc de, en què a quatre passes hi ha un món salvatge. Hi ha tot un imaginari francès d'autors i de pintors francesos que primer van a Itàlia, pel Renaixement i l'Antiguitat romana, és a dir, per la civilització, i quan han conegut la civilització van a Espanya per tenir el contrari de la civilització, és a dir, les emocions fortes però relativament segures també, sense gaire perills, i hi ha quatre passes. Llavors hi ha tot aquest corrent. Charles Nodier també doncs, va a Barcelona, entreu aquesta història curiosa, que també curiosament trobo no, realment no ha arrelat mai del tot a Catalunya. No, jo no conec, potser existeix, no conec cap versió catalana d'aquesta llegenda. I, a més...
Estem disparant idees, eh?, per les ments
sí,
creatives.
Sí, clar. A més, ho trobo molt bé, perquè això de no voler... Que un llibreter no vulgui vendre els seus llibres és molt potent, jo trobo molt normal. Jo, si fos llibreter, crec que em negaria absolutament. Sí, sí. En tot cas, llibreter de vell, de llibres venturers, també em negaria a vendre'ls. Per tant, tindria un problema. Intentaria resoldre d'una manera més pacífica, però aquest senyor jo l'entenc perfectament.
No, no, s'entén molt bé. També s'entén que a partir d'ara serà molt difícil entrar a una llibreria de vell, no?, i comprar un llibre pel risc que implica recordar aquesta història del llibreter que després havia d'assassinar, efectivament, els compradors, com si no recuperar el teu tresor, no? Sí, sí.
Va ser jutjat i condemnat en la història.
No? La història, la història a vegades s'equivoca. Joan Lluís, gràcies per portar-nos la història, la llegenda, com sempre, i la literatura. Que vagi molt bé.
Fins aviat.
Llibreria Ona, des de l'any 1961, al servei de la cultura catalana. Amb un fons especialitzat en català. La trobareu al carrer Gran de Gràcia 217 de Barcelona. Xanandoia, l'u de cert, se manyava l'ell macarro, me satana, m'ho pot despert.
I acabarem avui recuperant l'himne celebratori de la Revolució Vertical. Us hem acompanyat, com sempre, Dolors Janola a la producció, Rosa Silloé a la consola i un servidor David Guzmán. Música de Clara Peia, lletra Alicia Serrat.
Els nostres cossos no hi viuen amus, ni hi ha només els uns o els altres. Però si tu m'ajudes i jo t'ajudo, serà possible l'impossible. Si m'acompanyes i t'acompanyo, veuràs que el cos és invencible. Dins la unitat hi ha bellesa, dins la unitat hi ha poder. Si el cap i el cor es complementen i van amb el mateix patent. Dins la unitat hi ha bellesa, batec, batec. Dins la unitat hi ha poder, batec, batec. Si el cap i el cor es complementen, batec, batec. I van amb el mateix patent, batec, batec.